Clar, declarar, s'ha de rebre una citació. No l'ha rebut ningú. Serem enterat, ens n'hem enterat per la premsa.
Això és el que deia ahir Carles Puigdemont des de Brussel·les, que no havia rebut citació i que se n'havia assabentat a través dels mitjans de comunicació. El Jaume Alonso Cuevillas és advocat de Carles Puigdemont, ahir el vam tenir a l'estudi, però evidentment, com que les coses canvien tant i tan ràpidament, l'hem de tornar a saludar. Jaume Alonso Cuevillas, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre'ns de nou.
A vosaltres.
Podem confirmar que demà Carles Puigdemont no anirà a declarar a l'Audiència Nacional?
Jo no puc confirmar-ho. Això és una decisió que acabarà adoptant ell. Ell està perfectament informat de tot. També s'ha assessorat des del punt de vista del dret belga. I com vostè acaba de dir, és que els esdeveniments canvien hora a hora. Per tant, no li puc dir, no ho sé. És la pregunta que m'està formulant tothom hores d'ara. Però no ho sé. També he de dir que jo tinc seriosos dubtes de que demà arribin a practicar-se declaracions. D'entrada, només un dels meus clients, jo defenso només, no només el president Puigdemont, sinó altres 7 consellers, i només un d'ells ha rebut una citació ahir a les 11 de la nit, que és una cosa absolutament insòlita.
Que és el conseller Rull, entenc,
El conseller Rull, sí, L'únic que em consta que hagi rebut. Mira, jo porto 33 anys exercint d'advocat i mai havia vist una citació el següent dia hàbil. I menys amb una causa que té 116 folis.
Què vol dir amb això? Que aquesta rapidesa de la justícia no és casualitat, entenc,
La rapidesa de la justícia, aquest turbo, una justícia que es caracteritza generalment, desgraciadament, per ser molt lenta, com saben, doncs, tots els que han patit clàusules sol o altres tipus de conflictes que s'eternitzen els assumptes del jutjat, o com veiem en molts assumptes de corrupció, pensem en Gürtels, etcètera, que porten anys i anys d'instrucció, la justícia a Espanya acostuma a ser molt lenta, però en aquest cas han posat el turbo, cosa que demostra que ja no estem davant d'un tractament igualitari, no estem davant d'una justícia cega. Però, a més, rebre una citació d'avui per demà, és a dir, pel següent dia hàbil, citació que només l'he rebut en cas d'un dels clients, la querella la tinc pels mitjans de comunicació, perquè la Fiscalia General de l'Estat, abans de presentar-la al propi jutjat, abans de comunicar-li als afectats, ja la va filtrar amb aquella desafortunada nota de premsa de més dura serà la caïda, doncs la tinc per la premsa. L'auto d'admissió a tràmit de la querella també el tinc perquè me l'ha passat algun periodista. Nosaltres no tenim
per tant, aquesta citació judicial entenc que l'han de rebre avui.
Entenem, però bé, de tota manera...
Si són a l'estranger, què passa?
Absolut dels... si la reben avui és un atropellament absolut dels més elementals drets fonamentals, perquè una cosa així s'ha de preparar, has de mantenir un mínim marge. A més, a Madrid s'ha d'organitzar una logística.
I poden demanar un aplaçament de la declaració?
No poden agafar un avió normal o un tren normal i anar a Madrid amb el clima que hi ha, perquè tindrem un problema de seguretat, inclús. No ens deixa... sort que avui és un dia de festa, que estic al despatx des de les 7 del matí, però hauríem de gaudir, lògicament, de més espai de temps per poder preparar adequadament totes les coses.
Poden demanar un aplaçament de la declaració?
Jo crec que no se celebrarà per dues coses, perquè han posat el turbo tots. Ha posat el turbo el Tribunal Suprem, que és el que coneix de la querella contra la mesa, i ha posat el turbo l'Audiència Nacional, que és el que coneix de la querella contra el govern. Però és que algun dels advocats és advocat de les dues causes, concretament l'Andreu Vandeneyde, és advocat de la presidenta Forcadell
sí.
i del vicepresident Junqueras. I és evident que, malgrat que és un excel·lent advocat, no té el do de la ubicuïtat i, per tant, no pot estar simultàniament davant el Tribunal Suprem i davant l'Audiència Nacional. Un advocat ha d'estar no només quan declara el seu client, sinó que ha d'estar, té dret, ha d'estar present i ha d'estar present a les declaracions de tots els altres querellats perquè té dret a intervenir, a documentar-se, a tenir coneixement directe del que està succeint. I és evident que no pot estar a dos llocs al mateix temps. Això d'una banda. I d'una altra banda, hi ha més que rumors, hi ha filtracions de que sembla ser que el Tribunal Suprem acabarà assumint la competència de tots. Tampoc té sentit que una mateixa causa, perquè al final s'està fent una causa general de tot, perquè l'auto de la jutge Lamela és confós, perquè es remunta dos anys enrere, però llavors agafa només els que estan ara i no els que han estat pel mig, no té transcendència que algú sigui diputat o no, que algun conseller hagi dimitit o no. Com que s'està fent una causa general de tot l'independentisme, el referèndum, es van des de l'Assemblea, des de la primera resolució del Parlament del 9 de novembre del 2015, té lògica que això ho tramiti un únic jutjat, no que hi hagi una causa al jutjat d'instrucció 13, que el que hi ha amb caràcter secret s'investiga, llavors s'utilitzi a l'Audiència Nacional el tema dels Jordis i llavors d'allà passi al Suprem. És a dir, el que hi ha ara és una absoluta dispersió de causes que genera un altre motiu d'indefensió. Jo crec que el resum de tot això és que no s'estan respectant els més mínims elementals drets de defensa que haurien de ser propis d'un estat de dret.
En qualsevol cas, si demà es presentessin a l'Audiència Nacional, tem aquestes mesures cautelars? És a dir, tem que pugui demanar presó preventiva la jutgessa?
Bueno, hauria de dir un no rotund, Hauria de dir un no rotund perquè no estem davant de cap dels delictes que s'imputen d'una forma manifesta i clara. Aquí canvia molt el to de l'auto d'admissió. La querella és idèntica per la mesa i pel
govern.
De fet, dona la sensació de que hi havia una única querella ja redactada i després, a partir de l'aplicació del 155, doncs van bifurcar-la en dos, diguem-ne, perquè fent algun petit canvi, però se'ls ha colat alguna cosa que està clar que no hauria d'anar amb una de les querelles i que està a totes dues, no? Però, malgrat ser les querelles substancialment idèntiques, els autos d'admissió del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional són absolutament diferents. El de l'Audiència Nacional, el de la jutge Lamela, fa una admissió indiscriminada de tots els delictes que imputa el fiscal general de l'Estat, sense fer cap tipus d'observació crítica, mentre que l'auto de la sala d'admissió del Tribunal Suprem, doncs d'entrada ja diu que la rebel·lió no la veu perquè la violència no hi ha hagut, que com a molt podria haver-hi una conspiració per la rebel·lió, i que tot això ho diu, i ho enfatitza molt la sala d'admissions, ho diu basant-se exclusivament en el relat fàctic que fa la querella, sense entrar a jutjar els fets, perquè no és el moment processal de fer-ho. La qual cosa vol dir que a la pregunta que em feia hauria de dir que no, però quan veig esgarrifat que s'estan vulnerant els més elementals drets de defensa, doncs no m'atreveixo a donar un no rotund. Espero que no, espero que tingui la cordura. No hi ha cap motiu perquè no se'ls donen els delictes, perquè no es donen cap de les circumstàncies que justifiquen l'adopció d'una mesura cautelar tan excepcional com és una presó provisional. Però el que passa que això que dic ara també ho deia i ho mantinc respecte dels Jordis i ja coneixem quin va ser el resultat.
Què passa si Puigdemont es queda a Brussel·les demà al matí?
Doncs si Puigdemont es queda a Brussel·les demà al matí, suposo que la jutgessa doncs, el que farà serà dictar una ordre europea de detenció i llavors això s'haurà de tramitar a Bèlgica conforme un procediment que desconec per complet.
Per tant, podria demanar l'asil polític aquesta...
Si de Bèlgica ens ho demanessin aquí, Però és molt diferent. Això, cada país té una regulació molt diferent. Tots els temes d'extradició, de cooperació jurisdiccional internacional són temes on hi ha una vessant jurídica i una vessant política, perquè són temes que tradicionalment han estat lligats al propi concepte de sobirania dels estats i, per tant, les regulacions són molt, molt diferents a cada país.
No? Ho dic perquè ahir Puigdemont va ser molt taxatiu a l'hora de dir que no era Bèlgica per demanar asil polític. Veurem si després d'aquesta citació a l'Audiència Nacional canvia de parer.
Sí, però jo ho sabré, suposo que ho sabré una mica abans que vostè, però no sé si ho sabré gaire abans que vostè, Perquè és a dir, jo vaig seguir la compareixença del president per televisió i vaig sentir doncs, el que va dir de forma clara. Em consta, ara ja sí, que no em constava abans que ha consultat amb un advocat d'allà, però jo no he parlat amb aquest lletrat, no? I, per tant, jo crec que el president Puigdemont el que ha fet és, com bona estratega que és, analitzar tots els escenaris. Quan a mi m'ha preguntat reiteradament pels escenaris d'aquí, però lògicament a mi no m'ha pogut preguntar perquè ho desconec per complet, l'escenari del dret d'asil a Bèlgica o de l'ordre europea d'atenció, o quin és el procediment en el cas de que es cursi una ordre d'atenció cap a Bèlgica, i amb un criteri s'ha assessorat per un especialista en allà, que diuen que és el millor, que se l'ha posat l'etiqueta de l'advocat dels Etarres, però si fos l'advocat dels Etarres, pobre home, faria anys que estaria mort de gana. Em consta que ja té molts més clients i que és un advocat de referència a Bèlgica i a Europa en la matèria.
Quan va ser vostè l'última vegada que va parlar amb Puigdemont?
Ahir vaig parlar dues vegades.
Doncs veurem què decideix el president, si torna, si es queda, n'estarem ben pendents. Li agraeixo molt que tingui els micròfons de Catalunya Ràdio i a més ho faci amb la claredat amb què parla. perquè en aquests moments la informació...
Malauradament, he de dir que avui no atendré ja a més mitjans, ni a vostès ni a ningú més, perquè m'he de posar a treballar.
Ho entenem perfectament i l'agraeixo que sí que hagi des aquesta trucada de primera hora.
Aquests dos últims dies m'han col·lapsat i com que suposo que hi haurà altres mitjans que estan escoltant, aprofito el seu micròfon, si em permet, per demanar-los comprensió. M'he de posar a treballar, és per en aquests moments per mi prioritari al centrar-me en la defensa. Ahir tenia 200 trucades, no sé quants correus electrònics, whatsapps per respondre, va ser absolutament impossible, em va desbordar, però crec que he de prioritzar el preparar adequadament la defensa.
Doncs li agraeixo que ens hagi volgut atendre a nosaltres, perquè evidentment doncs la informació que ens ha explicat és rellevant.
De la meva reclusió a l'estudi.
Bones hores de feina. Gràcies, Jaume Alonso Covilla. Una abraçada.
Moltes gràcies, bon dia.